Avui parlem de sequera i de climatologia amb el Marc Prohom, que és el cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Benvingut a Cugat Mèdia.
Gràcies.
La pluja és el malson d'aquest país. No plou i quan plou sembla que no sàpiga ploure. És una situació ja d'alarma la que estem patint?
Sí, de fet, ja ho dius, l'expressió que has dit, no? La pluja al nostre país i per associació al Mediterrani, doncs tenim períodes de sequera. És un tema, és un aspecte inherent al nostre clima, no? Tenim períodes de sequera, però el que sí que està succeint amb el canvi climàtic, amb l'escalfament global, és que aquests períodes cada cop són més freqüents i a llarg termini el que ens diuen les projeccions és que pot ser més intens aquests períodes de sequera. I en el que estem ara actualment, doncs sí que ha millorat lleugerament la situació amb les pluges que s'han produït al mes de maig i al mes de juny, però no han estat pluges generals. Per tant, hi ha sectors del país que encara estan en sequera i severa. Una sequera que ja comença a ser de les més greus que hem tingut en els darrers 100-150 anys.
S'esperen més temporades seques com les actuals? No sé si més i també més llargues en el temps?
Sí, el que es preveu és que la freqüència, és a dir, que cada cop aquest tipus d'episodis es puguin produir de manera més freqüent. I, a més, amb un altre factor combinat, que és quan hi ha onades de calor. O sigui, les onades de calor sí que són un fenomen que clarament va a l'alça amb el canvi climàtic, i quan es combinen els dos factors, sequera i canvi climàtic, doncs les condicions de severitat són molt més grans. En els boscos pateixen més, els vegetals també, perquè es combinen dos factors explosius, no? Els vegetals estan sotmesos a una gran pressió, podríem dir, no? I, efectivament, amb el canvi climàtic, en el cas de les sequeres, sembla ser que sí, que cada cop seran més freqüents i poden abastar més espai. Poden abraçar altres àmbits, com, per exemple, Centre Europa, que és un lloc on pràcticament la sequera no era un fenomen que existís, doncs l'any passat van patir una de força important. Per tant, sí que té tendència a extendre's en l'espai.
Parlava de les pluges d'aquests darrer mes, que han estat una mica més abundants també, però han estat insuficients. Què necessitaríem per revertir a curt termini, com a mínim a curt termini, la situació?
Clar, penseu que portem pràcticament 3 anys de dèficit de precipitació, especialment molt més greu en l'àmbit doncs, del centre, del litoral central i litoral central, que és un dels punts on ha plogut menys. Per tant, revertir aquesta situació de 3 anys gairebé consecutius amb sequera, amb precipitacions per sota de la mitjana, no es fa amb 1 o 2 mesos de pluja. Ens calen doncs, episodis de pluja molt, molt continuats. No estic parlant, per exemple, d'un Glòria, no? Que va ser un temporal doncs, que va provocar molts danys, però sí que va comportar uns 200-300 mil·límetres de precipitació, que és el que ens caldria ara i de manera general. Perquè, com dèiem, fins ara el que ha caigut de manera molt irregular. Ha plogut molt al Pirineu, Prepirineu, per exemple, a Osona hi ha llocs que han plogut més de 200 mil·límetres en aquests 2 mesos, però, en canvi, al prelitoral central, amb prou feines, arribem als 40 mil·límetres. Ha plogut menys del que hauria d'haver plogut en una primavera normal. Per tant, ens cal precipitacions generals, quantioses, i que continuen en el temps, no? Que tinguessin diferents episodis continuats.
Ens cal això, però no sé si hi ha predicció de que arribi això.
L'estiu, climàticament, és l'època que plou menys a bona part del país. Per tant, no podem demanar miracles, no? Que l'estiu plogui. Malgrat tot, sí que s'ha fet un tomb amb les prediccions. De fet, es preveu, en aquestes prediccions que es fan a 3 mesos vista, que l'estiu sigui més plujós de l'habitual i que puguem tenir diferents episodis de tempestes. I l'esperança està a la tardor. La tardor, en la situació actual a escala global que tenim un fenomen del Niño, en el nostre àmbit sembla que la tardor és més plujosa del normal. Això és molt positiu, seria molt positiu, perquè ja és de normal l'estació més plujosa. Per tant, si fos més plujosa del normal, ajudaria molt a omplir embassaments i, com a mínim, a començar a revertir aquesta situació que portem de 3 anys de sequera.
Però aquestes tempestes que es preveuen, que hem estat veient també tempestes anteriors, fortes, amb pedregades que fan mal, amb tempestes que inunden Terrassa, per exemple, recentment, tampoc seria la manera, no? És a dir, això a vegades és una pluja que no acaba fent bé, tampoc, no?
Sí, sí. Efectivament, aquestes pluges, com a Terrassa, no?, de fa uns dies, que van caure en pocs minuts 100 mil·límetres, doncs que això comporta més danys que beneficis. Sí que és veritat que sí, pel tema d'embassaments sí que és positiu, no?, perquè arriba més aigua als embassaments, però que provoca molta erosió i molts danys, no? Per tant, no estem mai contents, no?, en certa manera, amb la pluja. El millor seria, com dèiem, un episodi de temporal, de pluges continuades durant moltes hores, que seria el més beneficiós per tot arreu, no? Pel camp, pels boscos i també pels embassaments. Ara, però, a cada estiu tenim un tipus de precipitació que es diu convectiu, no? Que és aquests núvols que creixen doncs, de manera sobtada i que provoquen ruixats molt intensos o intensitat empedregada i tot. Això és normal que passi d'estiu. No podem demanar allò miracles o encarregar una pluja que sigui doncs, beneficiosa per tothom, però com a mínim pels boscos, pels camps, sí que comportarà un benefici i sobretot pel tema d'incendis, doncs, una major prevenció i sobretot, si en el cas d'incendis, doncs, que no siguin tan intensos.
A llarg termini, un país com Catalunya, com s'hauria de preparar com a país per a temporades de sequera llargues?
Doncs el que és evident és que totes les projeccions de canvi climàtic que es fan ens marquen un clima molt més càlid, això és inqüestionable. Uns estius que ja són més càlids encara ho seran més. Per tant, perdrem aigua per evaporació. Els vegetals estaran sotmesos a més estrès. I, per tant, la gestió de l'aigua serà essencial. Som un indret dins del Mediterrani que ja patim sequeres i patim el subministrament d'aigua és complicat perquè plou menys del que ens convindria per donar servei a tots els habitants, no? Per tant, ens cal polítiques més d'eficiència en l'ús de l'aigua, també fer alguna infraestructura que, en cas de sequera, com en aquest cas, doncs, ens permeti doncs, tenir més recursos, però ens hem d'habituar a un clima amb aquesta combinació de calor i de períodes de sequera cada cop més freqüents. Per tant, miracles no se'n poden fer i el que hem de fer és anar adaptant-nos a aquesta situació i fer doncs, una adaptació més suau i no tan brusca, com si no fem res, doncs haurem d'anar corrents a correcuita i això no són bons consells.
És a dir, que s'ha d'invertir en noves estructures, salinitzadores. No sé si ben bé va per aquí el que s'hauria de fer des dels qui governen, és a dir, posar els diners allà on toquen per fer aquestes noves instal·lacions.
Clar, és un problema molt complex, el tema de l'aigua, perquè no hi ha una solució màgica, no? El que sí que s'han de fer és solucions combinades, no? Una és probablement assegurar que tinguem aigua i, per tant, alguna dessalinitzadora més doncs, seria beneficiós, però també hem de fer un esforç en l'estalvi d'aigua. L'estalvi en agrícola, no? Que també hi ha molt de marge per fer doncs, infraestructures de degoteig, no? Que permetin un aprofitament més rigorós de l'aigua. Les canalitzacions també són lògicament molt millorables en molts casos. Per tant, és una combinació i també la societat, que ja de fet Catalunya és un dels països que ha fet més esforços, està més conscienciat, no?, amb l'estalvi d'aigua, doncs sent més conscients i que hi ha sectors, com el turístic, que gasten molta aigua, no? Això també és un element que cal posar-ho sobre la taula i veure què compensa una cosa o l'altra, no? O sigui, tenim molt de turisme, però alhora ens consumeixen molts recursos, no? Per tant, és un debat molt complex, però el que és cert és que hem de prendre decisions ja perquè el clima va canviant, cada cop a més velocitat i estem davant d'un panorama de més calor i menys pluja.
I sobre les restriccions, creuen que estem en un moment en què s'haurien d'aplicar restriccions més severes, ja?
Clar, aquest tema ho porta més l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua. Nosaltres, des del Servei Meteorològic, el que fem és donar la informació de com estan doncs, com ha plogut, no? I a partir d'aquí ells activen els plans de restriccions o els diferents nivells d'alerta, no? Tot fa pensar, a veure, la situació d'aquest estiu és, com dèiem, més favorable del que caldria pensar, pot ser que vagi plovent, i potser restriccions tan severes com serien restriccions en determinades franges horàries i per àmbits més urbans, no, de més poblats, potser això de moment encara no es veu. Però ja et dic, això ho porta més l'ACA i ells són els que doncs, gestionen aquest tema. Meteorològicament la situació és més favorable que no pas fa 2 mesos. Ja, realment era molt
I com vostè deia, no? No només no plou, sinó que a més va acompanyat d'onades de calor. L'any passat també vam patir, ja portàvem a hores d'ara més d'un mes amb onada de calor molt llargues, a més, no només molt altes, sinó que no acabàvem mai. Sembla que de moment les estem trampejant. És a dir, aquest estiu, més enllà de que s'espera que plogui una miqueta més, s'esperen també menys onades de calor?
Sí, s'espera un estiu no tan dramàtic com el de l'any passat. L'any passat va ser un estiu sense precedents, va ser el més càlid que s'ha registrat mai. Per tant, era bastant probable que no tinguéssim un estiu igual de càlid, no? Sí que serà, sembla ser, més càlid de la mitjana, no? Del que, el que tenim mesurat com a valors mitjans, però sense arribar als extrems de l'any passat. Podem tenir alguna onada de calor, certament, però com comentaves, l'any passat va ser des de finals de maig, pràcticament, fins al mes d'agost, de manera ininterrompuda, hem tenir temperatures 6-7 graus per sobre de la mitjana. Això, de moment, això no es veu i tot sembla indicar que no ho tindrem aquest any, tot i que algun episodi de calor forta, doncs clar, podem tenir.
Què és el que més preocupa el canvi climàtic aquí a Catalunya en concret?
Però el canvi climàtic el que està posant de manifest és ja problemes estructurals que tenim, no? O sigui, el sistema es posa més en tensió, l'aigua ja era un bé escàs en el nostre clima i amb el canvi climàtic el que tindrem és un menor accés a l'aigua, almenys a l'aigua que cau del cel, l'aigua de pluja, i per tant tindrem situacions de sequera que seran de treballar-hi amb més dificultats, no? No serà tan fàcil com fins ara. El que ens preocupa més des del punt de vista del clima és que efectivament tindrem aquesta combinació d'onades de calor cada cop més freqüents combinat amb situacions de sequera. Clar, aquesta combinació comporta molt d'evaporació, els vegetals perden molta aigua, es deshidraten i molts vegetals moren directament o perden bona part de la seva estructura. De fet, els arbres, molts arbres del Vallès, del Maresme, pins sencers han mort. I és perquè, clar, l'any passat va ser terrible, no? Van ser molta calor i en un estat de sequera. Per tant, ens hem d'acostumar amb unes situacions d'aquest tipus combinat que cada cop seran més freqüents. Això és el que ens alerta més com a climatòlegs davant d'aquesta situació. I també, de manera secundària, quan hi ha temporals, el fet que tinguem l'aigua del mar, el nivell de l'aigua del mar cada cop està a una alçada superior, penseu que ha augmentat 10 centímetres des dels anys 90, doncs això fa que quan hi hagi un temporal de mar els efectes siguin més nocius, no? Siguin més devastadors perquè ja partim d'un nivell superior al que teníem fa uns anys, no? Per tant, és un altre element preocupant, però sobretot és combinació calor i sequera.
No sé si amb els mecanismes i tecnologia que hi ha actualment, el Servei Meteorològic de Catalunya ho té més fàcil per preveure el temps o el temps és tan canviant que tenen més dificultats?
Afortunadament, han millorat moltíssim els models de predicció. Els models de predicció són com models matemàtics que posen tots els ingredients, podríem dir, de l'atmosfera i dels elements del clima també dins d'aquests models i són capaços cada cop de fer prediccions molt més fiables, fins i tot a 5 dies vista amb una alta fiabilitat. El que sí que passa és que amb el canvi climàtic, aquells episodis extrems que doncs, podien assolir un nivell, doncs, per exemple, una onada de calor, no? Podien assolir un màxim de temperatura de 40 graus, doncs ara aquella mateixa situació superarà els 40 graus, potser t'arribarà als 43 graus, no? Sí que el canvi climàtic està fent que tot oscil·li cap a uns valors més extrems, no? Però, com deia, els models climàtics, els models meteorològics cada cop són més fins a l'hora de fer la predicció i això permet doncs, avançar-se davant de situacions extremes, comunicar-ho a Protecció Civil, activar els plans i, per tant, ser més àgils en aquesta planificació.
I es poden concretar amb aquestes prediccions aquests efectes que s'han vist, per exemple, a Terrassa o l'agost passat a la Bisbal, que només afecten un territori molt concret de manera sobtada? Això també es pot preveure o no?
Això és molt complex. Els models el que sí que et poden indicar és doncs, que l'àmbit del Pirineu doncs, té alta probabilitat de que aquesta tarda doncs, plogui més de 30 mil·límetres en mitja hora, per exemple. No? Això sí que els models t'ho poden dir. Ara bé, dir-te si a Terrassa doncs, a les 4 de la tarda caurà un terrabastall d'aigua, això no. Això es fa ja a més curt termini amb les eines com el radar, que sí que et poden dir, doncs, a una hora vista, una tempesta que s'hagi originat en un punt, doncs, el seu moviment fa preveure que a tal lloc o a tal comarca, doncs, podem tenir aiguats. Però la precisió encara no és possible tan finament. Per exemple, la pedregada de l'any passat, no?, que va haver-hi a la Bisbal, doncs, era molt difícil de preveure perquè el núvol es movia molt ràpidament. I aquests tipus de fenòmens, com que són molt reduïts, no?, amb escala i també s'originen en pocs minuts, doncs és complicadíssim de preveure'ls. Més enllà de dir, doncs, que aquesta zona, no?, el Pirineu o Prepirineu, aquesta zona té una alta probabilitat de que tingui fenòmens extrems.
És
Complicat.
difícil de preveure a Catalunya o a qualsevol punt del món? És a dir, tenim
Sí.
bons equips de predicció a Catalunya?
Sí. És un fenomen. Aquest tipus de precipitacions, que de fet cada cop van a més, no? El tipus de precipitació que tenim al nostre país és més d'aquest tipus, no? Convectiu, de núvols que creixen i en pocs minuts et deixen aiguats. A altres latituds són més de tipus de passar un front i va plovent. Però cada cop aquests països del nord es troben en més situacions com les nostres i no estan tan acostumats a aquests tipus de fenòmens i els hi costa molt més reaccionar. Nosaltres portem molts anys enfrontant-nos davant d'aquests tipus de precipitacions intenses en pocs minuts i podem dir que tenim més cintura, no? Tenim més experiència. I els models cada cop són més fins, no? Per tant, aquest sentit, fins i tot jo crec que estem una mica millor que altres àmbits d'Europa que no estan acostumats a aquest tipus de fenòmens.
I vostè, com a científic, no sé com què en pensa de... bueno, Catalunya és un país que li interessa molt el temps, sempre estem pendents del temps, sempre parlem del temps, dels refranys populars, del que diu la gent, ui, que em fa mal la cama i plourà, o qüestions d'aquestes, per un científic, com se les pren?
Home, hi ha algunes que sí que tenen una base, científica. Per exemple, cel rogent, pluja o vent, no? És un refrany que té una base científica, vol dir que ve un front, no? I llavors el cel, doncs, té aquesta tonalitat. D'altres no tenen molt de fonament, o fins i tot d'altres, amb el canvi climàtic, sobretot aquells que fan referència al calendari, no?, de Mas Marçal, Mas de la Vella a la vora del foc, doncs cada cop tenen menys base, però no és perquè no fossin certs fa 50 o 100 anys, és que ara ja el clima ha canviat tant que ja no lliga, no?, una cosa amb l'altra. Però sí que hi ha alguns refranys populars que tenen, doncs, una base ben científica ben fonamentada, I fractures, per exemple, doncs sí que amb canvis de pressió sobtat o migranyes, doncs això té gent que és sensible o ho pateix. Vull dir que no s'inventen res.
I per acabar, nosaltres som a Sant Cugat. No sé si Sant Cugat té algun aspecte meteorològic concret que li faci especial a altres indrets de Catalunya o és una ciutat més.
Home, Sant Cugat és interessant perquè tens Collserola molt a prop i és una població que, tot i estar en línia recta, deuen ser 10 quilòmetres, potser, de la costa, o una mica més, que té un clima bastant continental. Sobretot, les mínimes baixen molt. Per tant, és bastant interessant el clima, en general, del Vallès, no? Però en el cas de Sant Cugat, que està un més a prop de Collserola, fa que, doncs, es puguin produir precipitacions, doncs, més intenses, sovint, que tenir boires o boirines a l'hivern, no?, per a la nostra localització. Per tant, és interessant. Catalunya, fruit de la seva orografia, no?, aquesta combinació de muntanyes, valls, grans muntanyes del Pirineu i un mar al costat, doncs fa que tinguem un mosaic de climes molt interessant i Sant Cugat és un punt més, però té aspectes, com deia, de molt més específics.
Perfecte, deixem aquí l'entrevista. Hem parlat amb Marc Prohom, cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Moltes gràcies per haver atès Cugat Mèdia.
Moltes gràcies a vosaltres.